Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
Hola amics, què tal? Aquest diumenge l'Església Catòlica celebra el Dia del Seminari. Avui parlarem amb tres seminaristes de Girona, coneixerem com es preparen, què estudien. El Dia del Seminari, avui a Església Viva. Comencem, com sempre, escoltant el missatge setmanal que ens adreça el nostre bisbe Francesc.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Cinquè diumenge del temps quaresmal. Dia del seminari. Sense capellans no hi haurà cristians. Ja sé que l'afirmació és agosarada, perquè Jesucrist pot fer sorgir cristians de la manera que vulgui i sense mediacions humanes. Però atenent la manera d'actuar de l'esperit de mediacions humanes, els capellans són necessaris tant per als qui som cristians com per als qui ho podran ser. D'aquí que una de les preocupacions actuals és constatar que són pocs els nois que es preparen al seminari per esdevenir capellans, tres en el nostre seminari de Girona. Molt sovint ens preguntem per les causes d'aquesta pobresa vocacional. Són múltiples, però la principal pot ser la poca vitalitat de les nostres comunitats cristianes. Certament que vivim en una societat molt secularitzada que ha oblidat Déu, que la missió de l'Església no és suficientment valorada i per això també s'afebleix la consciència de la necessitat dels capellans. També podem notar les dificultats dels mateixos joves per un compromís estable per tota la vida i les seves exigències. La vida poc engrescadora dels que avui exercim el ministeri i podríem continuar. Però en aquesta jornada calen altres pensaments que ens retornin l'esperança. Jesucrist continua cridant. Estic convençut que Jesucrist repeteix avui la crida, la vocació. Et necessito, perquè necessito la teva paraula per parlar, els teus ulls per contemplar, les teves mans per acompanyar, perdonar, acaronar, beneir, aixecar, conduir, treballar per la salvació de cada persona. Necessito els teus peus perquè el meu evangeli, que salva i aixeca les persones, pugui ser escoltat arreu. Necessito el teu cor per estimar. Sí, et necessito. Però també necessiten els infants, joves, adults, ancians, tant els que ja creuen en mi com els que em cerquen, aquells que no em coneixen i tampoc no coneixen la meva proposta i oferiment, fins i tot aquells que afirmen que no tenen necessitat de creure. Estiguem convençuts que Jesús necessita joves disposats a dir-li que sí, per contribuir a la revolució de l'amor, perquè l'Església els necessita, perquè pugui continuar la seva missió avui, i que també la societat els necessita com a sal, llum i servidors, com a capellans, sense oblidar també la necessitat de diaques, religiosos, religioses i laics compromesos. Ajudem a respondre, sóc aquí. Cal proposar la missió als joves. Si ningú els la proposa, serà difícil que s'ho plantegin. Per això, mossens, pares, catequistes, no dimitim d'aquesta responsabilitat. Sovint els encoratgem perquè estudiïn algunes carreres, però poques vegades, si som sincers, els proposem la possibilitat que es converteixin en capellans. Potser dubtem que aquesta opció els faci feliços, que realitzi la seva vida. Més aviat pensem que es trobaran amb dificultats, que no seran ben acceptats per la societat, que no podran formar una família, que no podran estimar, que el seu treball no serà eficaç. Cal dir que és tot el contrari. Podran estimar més que ningú i a tothom. Tindran moltes i moltes famílies. Seran del tot necessaris i estimats, malgrat que no se'ls digui oficialment fins al dia que els traslladen de lloc o moren. Però sobretot seran feliços d'una manera que és molt difícil d'explicar, perquè faran present Jesucrist en la vida de molta gent. Només ell és la veritable alegria. Alhora s'adonaran que la missió del capellà és insubstituïble per ajudar a forjar uns pobles, viles i ciutats fonamentats en la fraternitat, justícia i llibertat. També hi ha moments de creu, però aleshores tindran Jesús que els acompanya i el forteix, i també molts cirineus que els ajudaran a portar-la. Avui col·laborem amb el seminari, ajudem els nostres seminaristes. I fins la propera setmana, si a Déu plau.
El punt de vista d'aquesta setmana ens el porta Calle Gómez, que és professor d'Educació Social de la Universitat de Girona. Benvingut, Calle.
Gràcies.
Quan vulguis.
Doncs mira, Àngel, començaré amb una petita cita d'Isaïes 59 a partir d'una traducció de la Bíblia d'Amèrica, una miqueta abans de fer una petita reflexió. I diu així: Me buscan a diario, desean conocer mi voluntad, como si fueran un pueblo que se comporta rectamente, que no quisiera apartarse de lo que Dios considera justo. Me piden sentencias justas, desean estar cerca de Dios. En realidad, utilizan el día de ayuno para hacer lo que les da la gana y explotar a sus trabajadores. Ayunan entre pleitos y riñas, golpeando criminalmente con el puño. No ayunen de esta manera, si quieren que su voz se escuche en el cielo. ¿Es acaso ese el ayuno que yo quiero? Cuando alguien dice mortificarse, inclinan la cabeza como una caña y se acuestan sobre sus cenizas, con vestido de luto. ¿A eso lo llaman ayuno? ¿Día grato del Señor? El ayuno que yo quiero es este: que sueltes las cadenas injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libres a los oprimidos, que acabes con todas las opresiones, que compartas tu pan con el hambriento, que hospedes a los pobres sin techo, que proporciones ropas al desnudo, que no te desentiendas de tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora y tus heridas enseguida sanarán. Com es traduirien avui i aquí les paraules que acabo de citar? No em veig en cor de respondre aquesta pregunta. No obstant això, sí crec que estaríem d'acord en que parlem de tenir o no tenir una actitud solidària, que va més enllà del sacrifici personal i del dejú. Una actitud solidària pròpia de la Quaresma i, desitjablement, un desig de justícia social que hauria d'acompanyar-nos també la resta de l'any. Intermón en recordava aquests dies que a nivell mundial l'1% més ric acumula el 82% de la riquesa. I entre d'altres coses, com a conseqüència directa d'això, Save the Children estima que 8.500 nens moren cada dia per desnutrició severa. Sí, 8.500 cada dia. 355 nens cada hora. 60 nens moriran per desnutrició severa en l'estoneta que dura aquesta meva intervenció radiofònica. Què podem fer per evitar aquesta realitat? Què està a les nostres mans i què no? En fem prou? Sí, això queda lluny, molt lluny. A casa nostra, a Catalunya, si no volem allunyar-nos tant, un de cada quatre nens viu en situació de pobresa. Els nostres barris, les nostres ciutats, són plenes de vivendes buides i plenes també de persones que viuen al carrer i plenes també de famílies que no disposen d'una llar. Moltes famílies viuen en situació de precarietat, fins i tot quan tenen una feina. Estem creant ocupació precària, estem retallant els drets fonamentals, estem condemnant a una part de la població a no sortir mai més de la crisi. I aquí, i ara, podem fer quelcom més del que fem? Crec que sí. I aquest granet de sorra és, en la meva humil opinió, el veritable dejú de la nostra Quaresma.
Aquest diumenge, dia 18, celebrem el dia del seminari. Avui parlarem del seminari de Girona. Ho farem amb tres seminaristes, que és l'Edgar, que és de Sant Feliu de Guíxols. Benvingut, Edgar, què tal?
Hola, molt bona tarda.
L'Antoni Coll, que és de Camallera, benvingut, Antoni.
Gràcies a vosaltres, benvingut, bona tarda.
I l'Héctor, que és de Figueres, benvingut, Héctor.
Merci, bona tarda.
Apòstols per als joves és el lema d'enguany per al dia del seminari, que se celebra aquest diumenge. La col·lecta que se celebra a totes les parròquies anirà a parar a les despeses que ocasiona el seminari de Girona. Aquest curs, on el nostre bisbat, comptem amb quatre seminaristes. Un d'ells és en Dagoberto Rojas, que ja el coneixem perquè l'hem entrevistat més d'una vegada, que és diaca, va ser ordenat diaca el mes de maig, i ara doncs tenim nosaltres l'Edgar, l'Antoni Coll i l'Héctor. Doncs ens podem presentar una mica, Edgar. Jo te deia abans que eres de Sant Feliu de Guíxols. Quina edat tens, Edgar?
Hola, bons. Tinc 42 anys i per Sant Feliu hi he estat ben poc, perquè per temes de feina doncs, sempre he estat per la zona de Barcelona.
Per tant, tu ets de Barcelona.
Nascut a Barcelona, el que passa que, bueno, els meus pares estan separats, el meu pare viu a Sant Feliu, la meva mare a Barcelona, és hores d'estudis i molts amics els he tingut a Barcelona, però diguéssim que, per dir-ho romàntic, el cor l'he tingut sempre per aquí dalt.
Quina edat tens, Edgar?
42.
42 anys. Quin curs estudies?
Estic fent una mica un curs pont. Estic fent un primer, segon i tercer. De cara, si Déu vol, doncs, l'any que ve doncs, fer completament el tercer.
El tercer curs ja de teologia.
Sí.
Perquè, Antoni, tu que tens experiència, quants anys són de teologia?
Els cursos institucionals són 5 anys.
5 anys.
Hi ha un bienni filosòfic, filosòfico-teològic, és primer i segon curs, i després hi ha el trienni teològic, tercer, quart i cinquè.
Quin any estàs, tu?
A quart curs.
A quart.
Sí.
I l'Héctor?
Jo estic fent assignatures també una mica barrejat, de segon, de tercer,
sí.
I, bueno, i una de cinquè. O sigui.
I una de cinquè. Antoni, tu ets de Camallera.
Sí, sí.
Molt
sí.
Bé. Quina edat tens?
Ara, actualment, en tinc 51.
Molt bé. I l'Héctor, quina edat té?
Jo tinc 29 anys.
29, per tant, ets el més jove de tots. Què estudieu per ser capellà? La gent, això crec que s'ho deu preguntar, no? Per ser capellà no n'hi ha prou en ser bona persona.
S'hi ha de comptar amb això, però a més cal una formació acurada. No som experts, però sí que ens convé una bona formació filosòfica i teològica. I després, si el senyor bisbe ho determina, doncs l'aspirant, doncs, per voluntat del senyor bisbe, pot ampliar aquests estudis. Però la nostra base són estudis filosòfics i teològics, per entendre les dades de la revelació i estar en diàleg amb el món contemporani. Ens cal aquesta formació bàsica, que són aquests cursos institucionals que ofereix la Facultat de Teologia de Catalunya, de Barcelona.
Però vosaltres esteu al Seminari Interdiocesà, que vol dir que sou els seminaristes d'una gran part, no totes les diòcesis, però sí de gran part de les diòcesis de Catalunya, no? Edgar, com vius tu el seminari? El seminari? Com vius?
Doncs
com funciona? A veure.
Bé, com bé deies, som de la gran part, diguéssim, de Catalunya, hi ha 7 diòcesis representades, diguéssim, a l'interdiocesà. Tan sols som 23 seminaristes. Per mi ha estat, diguéssim, jo acabo d'arribar, no? Acabo d'aterrar fa tan sols 6 mesos que hi soc al seminari. De moment ho he vist com un moment important, doncs, a la vida de qualsevol persona i a la vida d'un futur prevere, doncs, a nivell de llimar aquelles arestes que tenim del nostre caràcter entre uns i altres. Ho veig també com un enriquiment a nivell de diòcesis. Ho veig com un pas, un camí i una representació que, diguéssim, que en una possible futura comunitat, doncs, totes aquestes diferències, doncs, també les veurem representades.
Héctor, com funciona el seminari? A quina hora us aixequeu?
Què
estudieu?
A primera hora del matí, a les 7:30, fem la primera pregària, que és ofici de lectures i laudes, i després ja esmorzem i anem cap a la facultat, que comencem a les 9 fins a la 1 o a les 2, que és, després ja dinem, i per la tarda s'estudi fins a les 8, que és missa i sopar. I depèn el dia, doncs tenim una activitat o una altra per la nit, que és o formació, o veure una pel·lícula, o anar a jugar a futbol. I, bueno, la setmana passa ràpid, perquè, bueno, tens estudi, pel dematí a la facultat i per la tarda estudi personal, i ja quan no te n'adones és divendres.
Això de jugar a futbol, on jugueu?
Bueno, nosaltres, al costat del seminari, estan els jesuïtes de CASP, allà en el pati del col·le.
Però veig, Antoni, si vols anar al gimnàs també hi pots anar-hi.
També tenim un gimnàs, sí, en el soterrani, sí.
Molt bé, molt bé. Héctor, per què t'has volgut fer capellà? O per què estàs estudiant per ser capellà?
Bueno, en primer lloc jo no volia ser capellà.
Ah, molt bé, si comencem bé, doncs. Però així, per què ho has sigut?
Doncs...
O ho vols ser?
Perquè vaig respondre a una crida del senyor i a mi em va costar molt, eh? Lo veía como una losa que se me había caído encima. però després ho vaig veure molt més clar i vaig decidir entrar al seminari. Responent a la pregunta, vull ser capellà perquè jo crec que Déu m'ha cridat això, i després d'unes quantes experiències doncs m'he donat compte de que tota la meva vida es configura per això i que arribaré a ser feliç amb això.
Sí. Aquesta crida com la vas sentir? Perquè dius que no ho volia ser fins que vas sentir la crida. Com la sents, la crida?
Bueno, jo personalment, després de fer el Camino de Santiago, en allà és on em vaig convertir. Jo era catòlic, havia fet la comunió, anava a missa de tant en tant, però bueno, no, molt de tant en tant. Quan varen morir els meus avis, doncs ja vaig deixar d'anar a missa. I l'experiència del Camino, que és on vaig conèixer molta gent d'església, molts de joves, va anar traient doncs totes les barreres que un es fica, no? De lo típico de la iglesia es cosa de gente mayor, no hay jóvenes, los curas son antipáticos. Pues conocí gente joven, gente muy comprometida y curas muy simpáticos y que entregaban su vida por los demás. Doncs això, i després amb un acompanyament espiritual, doncs vaig adonar doncs que Déu cridava. Clar, és que no són experiències personals molt puntuals que les vas ajuntant i te n'adones. És com un noi o una noia, perquè estàs enamorat de ell o d'ella, no? No ho pots marcar amb una frase o amb una paraula només, no? Són moltes coses.
Antoni, què és el que més t'agrada d'un capellà?
La voluntat de servir les persones, d'escoltar-les, la capacitat d'escoltar-les i orientar-les. I per això és tan important la formació, perquè en la mesura en què nosaltres hem estudiat, estem capacitats per donar resposta a tota persona que se'ns adreci a nosaltres. I si nosaltres li oferim allò de més bo que és el missatge cristià, és allò que dona ple de sentit a les vides de les persones. I les persones estan molt desorientades. La societat que vivim, la societat convulsa, desorientada, nosaltres, doncs, tot prevera, jo almenys ho veig així, i més el món que ens ha tocat viure, hem de ser l'home de l'escolta, l'home de l'acompanyament, el que ha dit ara el lector, no? El sentir-se acompanyat, doncs aquesta jo crec que és una de les principals, no totes, no és la més important, però una de les bones, que és ser l'home de l'acompanyament, de l'escolta. I així tota persona que s'adreça a nosaltres, amb tot el que li podem oferir, però primer escoltant prèviament el que ells volen comunicar-nos, doncs també la proposta de l'Evangeli és realment la proposta alliberadora, salvadora de la persona.
Tu, Edgar, com la vas sentir la crida de Déu?
És una de les coses que, a més, sentint-los amb ells, veia ser reflex en el que m'ha passat a mi, no? No ho tinc massa clar, no ho tinc massa clar. Sí que tinc clar que de ben petit tenia petites destellos, com es diria, petits reflexes, no?, de certa espiritualitat. Amb l'adolescència una crida més forta i una atenció més especial al que és el cristianisme. Després vaig passar per una època de molt voluntariat. En el moment aquell, doncs, vaig entendre d'alguna manera, doncs, primer el que diu l'Antoni, no? Doncs que som fruit d'una societat una mica convulsa, falta de temps. Falta de valors no es pot dir, però sí desnaturalització de certs valors. Això, juntament amb veure, doncs, com pateix la gent i com veus realment, doncs, que la gent ha perdut certa dimensió espiritual a la seva vida, doncs finalment amb lectura i acompanyament de sacerdots, doncs diguéssim que es pot dir que hi ha finalment un esclat, doncs, de voler seguir Jesús. Però sobretot és fruit de l'enamorament, del coneixement i de la lectura. més que d'experiències, diguéssim, puntuals, és fruit d'un camí d'aprenentatge i no només de fe, sinó de raó.
Vosaltres ara esteu col·laborant en diferents parròquies. Tu, Edgar, on estàs col·laborant?
A la Bisbal d'Empordà.
I com ho vius?
Intensament.
Què fas allà?
Els divendres estic de voluntari al convent franciscà, on hi ha malalts de sida. Doncs allà hi passo la tarda, parlo amb ells, intento acostar-me amb ells. Ells agraeixen molt, doncs, per ser part de la societat, doncs, certament marginada, doncs, agraeixen molt, no? I que sigui un petit gest, no? Una petita paraula. Però bé, allà hi passo, doncs, la tarda, sopo amb ells també, normalment, i després, doncs, cap a les 10 així, doncs, vaig cap a la rectoria. Dissabte al matí torno, normalment els dissabtes al matí fem una sortida i també bàsicament faig acompanyament, no faig una gran labor, diguéssim, evangèlica, o potser sí, no ho sé. La veritat és que em reben amb certa alegria i això ja és força, no? Després, diguéssim, la tarda de dissabte ja passa, doncs, pels preparatius per la catequesis de confirmació cada 15 dies i per ajudar a les misses tant al convent com a Santa Maria. I diumenge al matí normalment missa de nou també a Santa Maria, ajudant al mossèn. A les 10 al geriàtric celebro litúrgia de la paraula amb absència de prevera. Allà també és un punt important, diguéssim. I cada 15 dies, doncs, vaig a algun dels pobles, doncs, del grup de parròquies de la Bisbal, també a celebrar la litúrgia de la paraula.
Tu, Antoni, estàs a Caldes de Malavella, com ho vius?
Sí, efectivament. Bé, m'implico bastant en la vida parroquial, perquè jo provinc d'altres parròquies en els meus anys de formació, i ara és una parròquia més petita, no és de la vergadura de la Bisbal d'Empordà, que té, és un, hi ha menys activitat, em concentro en la catequesi de confirmació i en l'animació litúrgica, en les eucaristies i tot el que faci falta que el rector, doncs, m'encomani, però bàsicament és això, la catequesi i la litúrgia, doncs, tant del dissabte com del diumenge.
Tu, Héctor?
Fins al setembre passat estava a Llançà. Llançà, a Castelló d'Empúries, Portbou, en totes aquestes parròquies. Però bueno, des de setembre fins ara no estic a cap parròquia com a seminarista. Vaig a Figueres i estic a casa dels meus pares. La veritat és que em va molt bé, perquè portava uns quants anys fora de casa, sobretot els anys que vaig estar a Madrid, vaig estar 2 anys al seminari abans de tornar, i feia anys que no passava una llarga temporada a casa. I aquests cap de setmana, doncs, em va molt bé i aprofito per estudiar i per estar amb la família i amb els amics.
Els capellans també us especialitzeu, no? Hi ha gent que li agrada, doncs, el jovent, el que és la sanitat, el que és el periodisme, el que és el món obrer. Tu, Antoni, què t'agradaria especialitzar-te't?
A mi m'agradaria, no sé, modestament ho dic, o dedicar-me a l'ensenyament, a la pastoral universitària, o també a la pastoral de la salut. Són les meves prioritats. Ara, això s'ha de dar discernint i comprovant, però seria un dels àmbits de la pastoral on em sentiria, potser, o podria oferir un bon servei, tant en l'ensenyament com en l'atenció als malalts.
L'Edgar?
És complicat, a més, tampoc no és una cosa que depengui massa de nosaltres, però potser el tema marginal és una de les coses que m'hi sento força còmode, però entenc que un prevere i més un seminarista ha d'estar obert a qualsevol cosa que toqui.
I l'Héctor?
Doncs una mica com l'Edgar. No, el que Déu vulgui i el que el bisbe em mani, la veritat, no. I sobretot en aquests moments, no?, que hi ha tan pocs mossens, doncs ens tocaran moltes coses. O sigui, sí, jo crec que és molt bo especialitzar-se en una cosa, però ens tocarà fer de tot. Mm.
Doncs molt bé, aquest diumenge, dia 18, celebrem la festa del seminari, el dia del seminari, sota el lema Apòstols per als joves. Hem parlat amb tres dels seminaristes que tenim a la diòcesi de Girona, l'Edgar, l'Antoni i l'Héctor. Que tingueu molta sort i que vagin bé els estudis.
Moltes gràcies, gràcies. Molt amable.
Vinga, gràcies.
Església Viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
Aquest diumenge, durant tot el matí, trobada de cotxes clàssics a Sant Gregori. Organitza l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes. També aquest diumenge, visita pastoral a la parròquia de Serra de Daró. El bisbe Francesc presidirà la missa a les 12 del migdia en aquesta parròquia. Se celebra el Via Crucis a la catedral a 4:45 de la tarda, presidit pel bisbe Francesc, aquest diumenge. També podeu assistir al concert de música sacra a Palau Sacosta a les 7 de la tarda a l'església de Palau Sacosta de Girona. Es representa aquest diumenge l'obra de teatre Retrobaments al Teatre de Salt a càrrec del grup de teatre Sèniors de Salt. A les 7 de la tarda es recolliran donatius per Càritas. Dilluns, dia 19, missa de Sant Josep a Palafrugell. A les 11 del matí el bisbe Francesc presidirà la celebració de l'Eucaristia a la festa de Sant Josep a la capella de la residència de les Germanetes dels Ancians Desemparats. Dilluns, també, conferència titulada Cristians en un món plural, una experiència en la política, a càrrec de Joan Morell. Ets alcalde de Pineda de Mar i ets diputat al Parlament de Catalunya. Serà a 10:15 a la sala polivalent de la Biblioteca Vall d'Alfatà, a l'Avinguda Països Catalans número 2 de Santa Susanna. I d'entre altres actes, aquesta setmana, dijous dia 22, pregó de la Setmana Santa de Girona. A les 8 del vespre, a l'Auditori Josep Pirla de Girona, a la seu de la Generalitat de Girona, a càrrec de l'escriptor Josep Maria Fonalleres. Anem a conèixer quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge, dia 18 de març, amb nosaltres la germana Clara de la Fraternitat Clarissa de Vilobí d'Onyar, la qual l'acomiadem. Germana, gràcies per haver estat amb tots nosaltres.
Gràcies a vosaltres per haver-me convidat.
Que ha estat doncs, portant-nos els comentaris, significats de l'Evangeli durant el mes de febrer fins a aquest diumenge, dia 18 de març. Bona Quaresma i millor Pasqua.
Esperem que així sigui.
Quan vulguis.
I abans d'acomiadar-nos definitivament, us torno a saludar amb el salut, amb la salutació franciscana i amb el desig de que tota la vostra vida estigui plena de la pau i el bé del Senyor.
Pau i bé.
Pau i bé.
Quan vulguis.
Queda poc per Setmana Santa. Necessitem confirmar la nostra fe. Volem veure Jesús. El cor humà busca incansablement. Hi ha moltes ofertes que pretenen donar resposta a aquesta recerca. La de Jesús és la creu. Ha arribat l'hora que el fill de l'home serà glorificat. La seva vida ha de ser gra de blat, que, morint, dona vida. Aquesta resposta proposta de Jesús no és la que esperaven aquells grecs. La de Jesús és una resposta recolzada en l'amor gratuït. Adonem-nos que qui es tanca en si mateix i passa dels altres, es frustra, no dona fruit. Qui pensa en els demés i mira de ser-hi al costat, troba el que cerca, vida plena. És com el gra de blat que únicament morint pot donar vida.
I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció de la Delegació de Mitjans de Comunicació Social del Bisbat de Girona. Salutacions d'Àngel Rodríguez. Fins la setmana que ve.